Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Els resultats o les sensacions, què pot més? Segur que tots ara mateix canviaríem el bon joc per ser uns quants llocs més amunt o tenir més punts, però a falta d'unes estadístiques que situïn el Sabadell entre els quatre primers, de fet encara no ha trepitjat la zona playoff aquesta temporada al conjunt arlequinat, el que sí que queda clar és la millora en quant a joc de l'equip en les últimes jornades. Sempre, o gairebé sempre, amb l'excepció de Cornellà, l'equip ha competit bé i ha plantat cara a tothom. En els últims partits, potser a vegades abatzegades, però el centre d'esports està afegint aquest punt de competitivitat també al bon joc. Només cal veure la jugada trenada al minut 92 que acaba amb la diana de Jeremy Guillemenot al Martínez Valero d'Elx, o la primera meitat d'aquesta setmana contra l'Olot, on un cop més va faltar en certa efectivitat de cara a porteria, però no el generar ocasions, el ser valents i tenir mentalitat ofensiva. Per tant, el que diem, a l'espera de resultats, de moment, el bon futbol sí que ens fa ser optimistes a nosaltres i, sobretot, principalment, als protagonistes que avui fan una crida a aquest optimisme.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Optimista de mena també el Toni González. Com sempre, el control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentim Toni Saligrat i Pedro Capó parlant d'optimisme amb el moment de forma que travessa el Sabadell. Per cert, és cert que el centre d'esports rendeix més contra els que són a la part alta? De seguida us ho expliquem. A l'equip femení ja relleu a la banqueta, agafa el timó Àngel Codina Cudi. També ens visita avui l'Òscar Salguero, campió paralímpic i del món de natació adaptada, i el Fran Lluís, que ens descobreix qui és The Rocket. Ja les acaballes, atletisme amb el cross de Sant Sebastià.
I fora de l'hotel?
Ahir es va tancar la primera volta a primera divisió amb la victòria 3-2 del Betis contra el Leganés, amb gol inclòs del sabadellenc Cristian Tello. Ousmane Dembélé torna a estar lesionat, com dèiem ahir, s'estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes al francès per un trencament fibril al semitendinós. Ja tenim data per la Supercopa de Catalunya. Espanyol i Barcelona es veuran les cares el 7 de març al Camp d'Esports de Lleida. Serà el cinquè derbi de la temporada, tenint en compte l'eliminatòria que demà s'enceta entre tots dos als quarts de final de la Copa del Rei. A l'Open d'Austràlia de tennis, Garbiñe Muguruza i Lara Arruabarrena han passat ronda, guanyant en dos sets la francesa Jessica Ponchet i l'holandesa Rachel Hogenkamp respectivament. Al quadre masculí, Fernando Verdasco ha eliminat Robert Bautista 6-1, 7-5 i 7-5. El català Albert Ramos també ha passat davant Donaldson i accedeix a la següent ronda també Guillermo García López, mentre ha caigut eliminat Jaume Munar i també Feliciano López. El Barcelona Lassa visita el València Bàsquet a 2:15 en un partit clau a l'Eurolliga. Els de Sito Alonso tindran la baixa de Serafín i els dubtes de Moerman i també de Navarro. La selecció espanyola d'handbol, de la seva banda, afrontarà demà la tercera i última jornada de la fase de grups de l'Europeu de Croàcia. Els de Jordi Rivera s'enfrontaran a Dinamarca buscant guanyar i accedir així a la segona fase amb el màxim de punts possibles. La principal preocupació del seleccionador, l'estat físic de Julen Aguinagalde i també de Gedeon Guardiola, que no van poder acabar el partit d'ahir que Espanya va guanyar a Hongria. I finalment, diferents apunts. L'escuderia Williams ha confirmat el rus Sergei Sirotkin com a pilot per la pròxima temporada a la Fórmula 1, amb la qual cosa Kubica serà el provador. Lídia Valentín ha rebut la plata dels Jocs de Pequín 2008, una dècada després dels Jocs Olímpics, per l'ascensió de les aixecadores de pes que van quedar per sobre però que van donar positiu després per dopatge. I finalment, la gimnasta nord-americana Simone Biles, 4 cops or a Rio 2016, ha confessat haver patit abusos sexuals per part de l'exmetge olímpic dels Estats Units, Larry Nassar.
Han parlat en les últimes hores...
David López, jugador de l'Espanyol, convençut de poder plantar cara al Barcelona demà a l'anada dels quarts de final de la Copa a l'RCD Stadium.
Crec que ara mateix estem estabilitzats en una fase de la temporada que és molt difícil, gener costa moltíssim amb tants partits i per ara crec que està sent molt bo la temporada que està fent, aquesta part difícil que té la temporada. I l'únic que tinc clar és el que competirem. Competirem i no faltarà ni la intensitat ni ni les ganes de voler guanyar el partit, això és el que tinc segur.
Carlos Sainz considera injusta la sanció de 10 minuts del Dakar per suposadament no socórrer un pilot de quads. El creador de Booking.com, que és Colin, el líder en cotxes, assegura que no el va tocar.
Tengo una conciencia muy, muy tranquila y igual que otras veces puedes tener dudas. Yo no le toqué a ningún quad, le doy al sentinel, veo que el quad me ve. Cuando se sale de la pista, porque era una zona de barro, pierde el control, se vuelve a meter en la pista y yo lo esquivé de milagro y le pasé muy cerca, pero no le toqué.
I a les xarxes socials.
El tuit de Cristian Tello, molt crític habitualment amb el fet que el seu equip, el Betis, sigui un dels habituals, jugant en dilluns. Ahir s'estrenava Rubén Castro, ho va fer amb victòria contra el Leganés. El sabadellenc Tello ha tuitejat una foto dels dos celebrant un gol i amb aquest text: gran Rubo, gran Betis, gràcies a l'afició per l'espectacular suport i a partir d'ara tot el que ve en majúscules, un altre dilluns més. El de sempre, el que hem dit moltes vegades, la LFP i els horaris, la història del mai acabar.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de les dues, entrem en matèria avui en dia de descans, com és habitual els dimarts pel Centre d'Esport Sabadell, entre la decepció per la derrota contra l'Olot i l'optimisme aixecat pel joc de la primera meitat, sobretot davant del conjunt garrotxí, es troba ara mateix la plantilla arlequinada. A falta de 17 jornades pel final de la Lliga regular, el play-off ha tornat a escapar-se a dos partits de distància, 6 punts, però des de dins del vestidor les lectures segueixen sent molt, molt optimistes. El primer encarregat de fer-les, el tècnic Toni Saligrat, explicant que veu els seus molt endollats i en un moment de forma diu dolç.
Estem a la jornada 21, que en queden 17, i jo veient aquest equip meu, la veritat és que m'invita a l'optimisme. També és cert que sabem a l'esport que juguem, i amb aquest esport ni sempre guanya el millor, ni el que més mèrits fa, ni el que més ocasions fa. A un partit això no passa. Però jo l'equip el veig molt bé.
El veu bé, i tant és així que Toni Saligrat assegura que a finals de campionat estaran entre els millors.
I continuo pensant el mateix que pensava abans d'anar a ells, que no havíem guanyat, i fa 5 o 6 o 7, i és que al final jo crec que el Sabadell va estar a la zona de dalt lluitant amb els bons de la categoria, i veient l'equip m'invita a l'optimisme, a creure en ell.
Crida l'optimisme de Toni Saligra, també d'un dels homes més pràctics a l'hora de fer declaracions de la plantilla, com és el migcampista Pedro Capó. Assegura el maonès que la categoria és una feina difícil, això de fer el 6 de 6, el sumar 6 punts de forma consecutiva. Es va escapar l'oportunitat fa un parell de dies contra l'Olot, però ja que de nou aquesta setmana el Centre d'Esports tornarà a jugar a casa, Capó creu que aquest tren no s'hauria de deixar escapar.
Les estadístiques diuen que és molt complicat guanyar els dos partits seguits a casa, no? Doncs nosaltres seguirem, no les trencarem. No ha pogut ser el primer a guanyar l'Hèrcules, arribar al directe si volem estar dalt, i bé, hem perdut una oportunitat, però bueno, queden 17 més, 17 jornades que donaran per molt, i en la igualtat que hi ha, hem de creure.
L'Hèrcules comença a ser ja tema de debat, de tertúlia, superada la decepció contra l'Olot. Per cert, que no ens traiem de sobre una polèmica arbitral que en ve una altra. Davant l'Elche, el gol mal anul·lat a Josu Ozcoidi, tot i que després és veritat que ho va resoldre bé Guillem Henot fent el 0-1 al minut 91. Contra l'Olot, els dos penals clamorosos no assenyalats. Ahir en parlàvem amb el Sergi Garcés. Per cert, avui el Sabadell ha presentat recurs per la groga vista per Jeremy Guillem Henot, suposadament per simular penal, quan la infracció va ser ben clara veient les imatges de televisió. Ara arriba l'Hèrcules, que si recordeu, a la primera volta va guanyar amb un penal que era fora de l'àrea i amb la prematura expulsió rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, de l'Aleix Coc. Pedro Capó té ben fresc el record d'aquell dia, del partit de la primera volta.
Està en ment, tots sabem el que va passar allà, els que hi vam ser, tu vas poder ser, tots van veure el que va passar, i bueno, sí, tenim aquella espineta clavada de demostrar que l'Hèrcules no és millor que el Sabadell.
I a tot això, a l'espera de veure si l'Hèrcules és millor que el Sabadell o no, com deia ara mateix Pedro Capó, el duel de diumenge és entre dos rivals directes, dos equips que no han estat dins la zona playoff gairebé en cap moment. El Sabadell, de fet, no l'ha trepitjat encara, però que espera en sèrie la jornada 38. A priori, per tant, com diem, rivals directes a la part alta, i Capó té clar que competiran com ho han fet contra qualsevol altre, perquè aquest Sabadell, diu, pot plantar cara a tot tipus de rivals.
No, jo crec que aquest equip ha demostrat, no, que és capaç de tot, no? Anar al Martínez Valero i guanyar, competir a qualsevol camp que anem. Ens hem de fer forts aquí, no? Qualsevol objectiu en aquesta categoria, passar per punts a casa, no perdre punts a casa, ja n'hem deixat escapar suficients com per seguir aquesta dinàmica.
Una dada curiosa, per cert, és la que apunta a Twitter Vintage Stats. Dels 20 equips del grup tercer de segona B, el Sabadell és l'únic que s'ha mogut durant tota la lliga entre el cinquè i el quinzè lloc. De fet, s'ha mogut, per ser més exactes, entre el cinquè, que és la millor classificació de tota la temporada del Sabadell, i el dotzè, que és la pitjor. Dit d'una altra manera, és l'únic equip dels 20 que hi ha a la categoria que no ha estat cap jornada ni dins del play-off, ni al play-out, ni en descens directe, sempre en aquesta zona intermitja. Els altres 19, en un moment o altre del campionat, han estat o entre els primers o entre els últims, però el Sabadell l'únic que sempre s'ha mogut en aquesta terra de ningú. I ja que parlem de dades, avui ens hem qüestionat aquella afirmació tan manida a l'entorn del centre d'esports, aquell tòpic que el Sabadell no acaba de rutllar amb els equips de la part baixa i que, en canvi, enguany sí, carbura molt bé contra els de dalt. És cert o no és cert? És un informe estadístic amb la veu del Sergi Garcés.
La sensació d'aquesta temporada és que el Sabadell suma més punts contra els equips de dalt que no pas davant els rivals de la part baixa. Ara bé, els números diuen el mateix? Hem dividit la classificació en dues parts, els 10 primers classificats d'una banda i de l'altra els 10 darrers. És cert que contra els primers el centre d'esports està complint. Dels equips de playoff, l'equip de Toni Saligrat només ha perdut contra el Cornellà. El balanç, doncs, és de 2 victòries, 6 empats i 2 derrotes, és a dir, 12 punts i una mitjana d'1,2 punts per partit. Comparem aquestes xifres amb la part baixa. Els partits jugats contra aquest perfil de contrincants són 11, un més. I la valoració és de 3 triomfs, 7 empats i una única derrota, la de diumenge passat davant l'Olot. Això eleva el número de punts a 16, amb una mitjana d'1,4 per partit. Conclusió. El Sabadell suma més punts contra els de la part baixa que no pas contra els primers, encara que la proporció seria molt semblant. 1,2 punts per partit contra els primers i 1,4 davant els últims. Els molts empats sumats, però, pot portar-nos a la sensació errònia que contra els de baix els registres són pitjors. Això, i també que el centre d'esports no ha estat capaç de guanyar els 3 últims classificats actuals, Peralada, Penya Deportiva i Deportivo Aragón. En els 3 casos, el partit va acabar, com si no, en empat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
El Sabadell Hèrcules de diumenge serà a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta, en directe al Sabadell en joc des de 2:15 amb un ex dels dos equips, de fet, dels alacantins i dels arlequinats, com és el Pere Belmonte Pitti, ara entrenador del Sant Boià. Veurem si serveix per igualar una miqueta aquest capítol. De moment, mite desmuntat. El Sabadell no suma més punts contra els de la part alta que no pas contra els de la part baixa, encara que amb algun matís, com deia ara el Sergi. La setmana vinent, el conjunt arlequinat visitarà el Badalona, però no al migdia, com estava previst en un primer moment, sinó que molt probablement passarà a la tarda aquest partit. Recordem que estava previst la presència de les càmeres d'Esport 3, de Televisió de Catalunya. El Badalona, però, comparteix camp amb el Sígol femení, que rep aquell cap de setmana a un rival balear, amb la qual cosa ha de jugar per normativa federativa pel matí, al migdia. Així que, finalment, el partit no serà televisat, aquest Badalona-Sabadell de la setmana vinent, i apunta ara a diumenge per la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I abans de fer una aturada per la publicitat, el sènior femení del Centre d'Esport Sabadell té nou entrenador. Jordi Saltó, l'entrenador les últimes 2 campanyes i mitja, ha plegat després de la desfeta per la mínima de l'últim cap de setmana a Vilafranca del Penedès, fallant les arlequinades a més un penal al tram final d'enfrontament. El seu lloc l'ocuparà a partir d'ara el sabadellenc Àngel Codina, que estava entrenant al Mirasol Sant Cugatenc i que en el passat ha defensat d'altres clubs com l'Europa o el mateix Sabadell femení. Cudi estarà acompanyat al cos tècnic per Raül Rodríguez. Uns segons i un quart de 3 de la tarda. Demà segur que podem sentir les primeres declaracions de Cudi com a nou entrenador del Sabadell femení. Fem una aturada en el camí, que tenim per aquí ja, ha entrat per el hall de l'hotel el Frank Lluís i porta una estona buscant la taula de billar, a saber per què. Música.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
Ja no té sentit seguir participant del dia a dia, quan a més ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol, i segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats? Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més, dijous a les 2 en un Hotel Suís especial. Esteve Calzada a fons. T'ho perdràs?
Hotel Suís. El Teatre La Faràndula de Sabadell, amb les estrelles solistes del Ballet de Bolsó i de Moscou, Moscou State Ballet i la Gran Orquestra Simfònica, presenta El Cascanueces. 18 de gener al Teatre La Faràndula de Sabadell, a 9:15. Viu la fantasia d'un conte. Viu l'art del ballet clàssic amb la millor companyia de dansa. El Cascanueces a la Faràndula. Entrades a sabadell.cat i taquilles. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La lleixa dels herois, en Frank Lluís.
Han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar.
Com estàs, Fran Lluís?
Molt bé, Adrià Arroyo, bon any, eh? Encara es viu, no, això?
Mira, estava pensant, dic, no li diré 16 de gener, com, no caldria ja, però no, sí.
No, sí, deixem el mes de gener de coll.
Sí, home.
Ja tindrem temps.
Febrer també,
sí,
no fos cas.
Bons propòsits.
Sí, aquell amic típic que no és tan amic i te'l trobes un cop cada 3 mesos, aquell també, al març li diem bon any.
La pregunta, a dimarts 16 de gener, Adri, hi ha algun bon propòsit que t'haguessis marcat i que ja hagi prescrit, que ja hagi caigut de la llista? Perquè això passa, saps que hi era Blue Monday, perquè diuen els americans que això comença a passar ja, eh?
Sí, però per un problema logístic.
Ah, ja està.
O sigui, aquest cap de setmana volíem anar a córrer i ha caigut el tema, però bé, compensaré. No com d'altres que no surten a entrenar, compensaré els quilòmetres. No podrà ser acompanyat...
Rateta rotllo, eh?
Acompanyada de... No podré anar amb bona gent, però bé, com a mínim sí que... Parlant de bons propòsits, recordo que l'últim cop tu vas estar parlant de salts d'esquí, que era molt de l'època de Nadal i de més.
D'1 de gener, de ressaca, sí.
I tu vas dir, què et ve al cap si et dic el dia de Nadal, TV3, i vam sortir tots, vam anar tots a parar al billar.
Billar a tres bandes, que és un mític del Nadal a TV3, com deies.
La promesa està complerta o no està complerta?
La promesa està complerta.
Sí, avui a la lleixa dels herois, billar.
Billar, un billarista, un jugador de billar que ha fet història, que mereix entrar a la lleixa dels herois. Veuràs d'aquí una estona, sens dubte, com sí que li hem de fer un bon lloc. Ja et vaig dir que parlaríem d'esport en majúscules, que no tocaríem el futbol, que l'antena ja en va plena. Porteu ja molts minuts ara parlant de futbol. Aquest any, a més, no us queixareu, eh? Bones notícies, no? Sembla que tenim la cosa bastant endreçadeta.
Una mica més tranquil·la, això sí.
Bones perspectives. No m'esperava, però, jo, que haguéssim fent espai per aquest senyor que, atenció, diuen que és el millor de la història. És anglès. Va néixer el desembre del 75, que això vol dir que acaba de fer 42 anys. Et presento, Adri, amb tots els honors, a Ronald Antonio. T'agrada el nom, eh?
Boníssim.
Ronald
anglès, eh?
Antonio.
Si a mi em dius que és de Costa Rica aquest senyor, i m'ho crec.
Sí, però mira el cognom. O'Sullivan. I té un sobrenom. The Rocket.
Thank you.
O'Sullivan de Rocket, que acaba de fer 42 anys i que aquest sobrenom ja ens diu algunes coses, eh? The Rocket, en anglès, vol dir coet. I aquest sobrenom, aquest mote, que diríem, li van posar per la seva execució de cops. És a dir, es veu que el tio és molt,
molt
ràpid.
Clar.
Molt, molt, molt ràpid, amb el taco i amb les boles de billar. És rapidíssim. Diuen que si parpelleges un segon, ja te l'has perdut. De fet, The Rocket és el seu sobrenom habitual, però també en té un altre que estic segur que t'agradarà, The Essex Exocet. Perquè ell és d'Essex, d'una regió d'Anglaterra, i Exocet vol dir missil, és a dir, el missil d'Exocet, que això gairebé és presoviètic, eh?
Déu-n'hi-do la retòrica que hi ha al voltant del billar,
però
per això, eh?
Però és que veuràs que d'aquí una estona escoltarem un àudio i ara mateix agafaríem, compraríem un vol, ens aniríem a Anglaterra a veure un partit, perquè li saben donar aquesta èpica a tot el que fan. És com el futbol anglès.
Potser excessiva, eh, la frase que acaba de dir el Frank ara, però...
Sí, perquè el tenim molt mitificat, el futbol anglès, però, entre altres coses, és per tot el que ells saben... Correcte, pel que saben crear. Atenció, perquè aquest bon home, Ronald Antonio O'Sullivan de Rocket, té un currículum, parlant de billar, per caure de cul a terra. És campió del món de billar ni més ni menys que 5 vegades. 2001, 2004, 2008, 2012 i 2013. És una autèntica dinastia, eh? Legacy. No em diràs que no es mereix ser a la lleixa dels herois. Parlant de...
Com a partit del segur.
D'un esport com el billar.
No domino gaire el billar com per saber, com per comparar-ho amb d'altres, però, a més... longeu, perquè 2001 el primer mundial, 2013 l'últim.
Clar, diuen que passa com el golf, que realment has d'estar més en forma del que sembla, però és evident, a ningú se li escaparà que si el futbol als 30-35 has d'anar pensant en penjar les botes...
Home, l'esforç no és d'un maratonià, precisament.
No, diem que al billar doncs pots començar amb 20 i pots acabar retirant-te amb 60 o amb 70.
No, el reflexo sí que es nota, però no és el mateix, evidentment.
Per cert, que tu ara pots estar pensant, ai, sí, mira, el billar i guanya el campionat del món i que queden amb uns amics i fan una costellada, o els oients ara que ens escoltin, doncs no us ho penseu pas. Som en plena cuesta d'enero. Segur que tots mireu el compte corrent i la cartera i la cosa està una mica seca. Atenció, perquè The Rocket ha guanyat més de 7 milions de lliures. Ha guanyat uns 8 milions d'euros aquest home jugant a billar. Què et sembla?
Que, home, no és el nostre sou, però se li apropa, se li apropa. No
té, té la llum pagada i ho ha aconseguit amb un taco i amb unes boles.
I una mica d'encert, també, després. Però 8 milions d'euros, eh?
8 milions d'euros ha guanyat de moment. Saps que són molt fans, també, el món anglosaxó, els púgils de la boxa, o, en aquest cas, els jugadors de billar, doncs d'anar comptant els guanys, no?, que compten anualment. Doncs han comptat que les cases d'apostes i estadístiques que The Rocket, des de que va començar, des d'aquell primer campionat del món del 2001 fins ara ja el 2018, que fa 5 anys que no el guanya, 8 milions d'euros a la butxaqueta.
Might go for this with a black down the other end. Thought so. It needs to slow down. My word, what a pop that is. I mean, to come off two cushions to get any pop at all on this rail, I mean, this is unbelievable.
Et veuries tu narrant o què? Una partida de billar.
No, el que passa que aquest àudio el seguirem d'aquí una estoneta i fliparàs amb l'èpica que li posen. Hi ha públic i fan el yes! Aquell que fan, saps quan els gols?
Sí, que fan el yes!
No crida un gol, no criden sí! Doncs fan una miqueta el mateix. Home, m'imagino que ha de ser complicat, però realment ells acaben trobant la terminologia, la manera d'expressar-se per retratar tot això. Clar, et pots quedar enganxat, jo crec, a una transmissió de billar. Sí que és veritat que aquí ens passa una mica pel Nadal amb això del billar a tres bandes.
Però és més l'espectacle.
Sí.
No és tan passional.
I jo crec que també el dinar hi fa molt, també, segurament. Que et quedes al sofà escarxofat, ja no et pots moure, qui més qui menys ha fet una copeta de més, estàs allà amb el padrí, amb el tiet, amb la cosina, amb qui sigui, no? I és, vinga, comentar la jugada. Però realment ells acaben omplint sales i petits auditoris per veure com juguen, en aquest cas, el millor del món, Ronald Antonio O'Sullivan, de Rocket,
Que no és... sabem d'on li ve l'Antonio, no? És que em sembla molt curiós que un anglès... Perquè si tu dius Ronald O'Sullivan, dius, ah, perfecte, però Ronald Antonio em sona una mica molt llatí, em sona molt llatí.
D'aquí una estona t'explico per què s'ha acabat dedicant al billar i la passió per aquest esport. Això sí que ho he trobat, però la qüestió de l'Antonio no. Entenc que deu venir de família, de reminiscències o... A vegades aquella cosa del pare o de la mare que li agradava molt Antonio Banderas o Antonio Machín. Sí, això passa, ja
sí,
ho saps.
Sí, sí, tant, i tant.
I de cop, doncs vinga, col·loquem-li, eh? En The Rocket és molt admirat i molt seguit perquè passa una mica com quan parlàvem del BMX, te'n recordes?
Diuen sí,
que
tant.
Ell ha estat capaç de portar aquest esport, aquesta pràctica esportiva al billar, a un altre nivell. Saps quan hi ha una figura que aconsegueix generar molt de seguiment i molta tensió mediàtica al damunt de la seva pràctica? Doncs una mica com va passar amb Indurain al ciclisme als anys 90, no? Aquí a Espanya. Que
tens una figura que al final engresca tothom i fa que tothom estigui pendent d'un esport que fa 10 anys no hi havia gairebé seguidors.
Fernando Alonso.
Sí,
aquí no hi havia hagut tradició pràcticament de
Carlos Sainz amb els ral·lis, per exemple, en el seu dia.
També, sí, sí. Doncs ell ha fet una miqueta això. A més, mediàticament és un tio que es veu que dona molt perquè, diem que, a part de ser molt bo, tenir molts títols, n'hem repassat alguns, ara de seguida en repassarem més, es veu que té un caràcter un xic complicat, diríem, eh? Saps? McEnroe, allò de cridar l'àrbitre...
Trencant raquetes.
Doncs diem que ell ha trencat algun pal alguna vegada, s'encara amb el jutge, s'ha encarat fins i tot amb jugadors rivals. Es veu que també fa aquella cosa que segur que recordes de la boxa o d'altres esportes, esports que s'encaren, tenen com piques, saps allò?
Sí,
que
i tant,
un raja d'un, un raja de l'altre, i es troben en els mitjans, fan rodes de premsa, no té cap inconvenient a dir-li el nom del porc en un jugador amb el que ha de jugar al cap d'una setmana. Bé, té un caràcter particular i això fa també que sigui molt seguit. I'm only happy when it rains.
Then again, maybe not. 35, Ronnie O'Sullivan, 7, Mark Mullen. I'm throwing the frame away. Ooh, he's got a kick, and he's still waiting.
There was an E not to get the cannon required.
Great recovery, though. Look at that.
No em diràs que no et venen ganes de mirar-t'ho o de jugar.
Home,
fins i tot, eh?
La, música, sense la música ajuda, eh? Perquè té un punt èpic que dius, ostres...
Això és un muntatge del Channel 4, el Channel 4 britànic, i sí que fan això, eh? Sense el so de el pal, el taco, les boles, com corren pel tapís... I
llàstima que sigui ràdio, perquè estàs fent un gest amb les mans que em recorda a tot menys el billar, però bé...
Que, a més, sents els os del públic, els aplaudiments, quan fan comentaris...
No, està ben venut. La veritat és que, vist, dius, no se m'hagués acudit mai muntar un vídeo amb aquesta música èpica, amb aquest punt, amb aquesta parafernàlia, i en canvi després, un cop presentat, dius, ve una mica millor, sí senyor.
Doncs anem a aprofundir en la carrera d'aquest home de Ronald Antonio O'Sullivan de Rocket. Avui li estem fent un espai a la lleixa dels herois perquè diuen tots els cronistes que és el millor jugador de la història del billar. Per què es va dedicar a l'snooker, que en diuen els britànics, i no, per exemple, a futbol o al rugby, que sembla que és el que tots els nens i nenes, com a mínim d'inici, fan allà? Doncs té una explicació familiar, no sé l'Antonio, però sí que en aquest cas la passió pel billar li ve dels seus tiets. Per què? Doncs perquè els seus tiets tenien un pub, i ell sortia de l'escola, anava al pub dels tiets. Al cap de setmana, el pare i la mare anava al pub dels tiets. I què hi havia en el pub dels tiets? Uns billars, un snooker. I què feia en Ronald Antonio quan era petit amb els seus cosins, les seves cosines, els amics de l'escola? Doncs passar-se hores i hores, moltes estones de jovenet, i va començar amb això del billar, i a dia d'avui sabem que no li ha anat gens malament.
Home, Clar. Jo crec que ha pogut pagar-li algun billar nou al Paf dels Tiets, no? Com a mínim, ja que va començar allà amb els 8 milions de dòlars o d'euros, era, no? D'euros, sí, 8 milions d'euros, 7 de lliures.
Sí, correcte.
Amb tota aquesta morterada, per dir-ho així col·loquialment, que ha guanyat, com a mínim una reforma del Paf pot haver pagat, no?
Aquest coneixes bon molt bé la mística britànica que apliquen, per exemple, als camps de futbol, que cada córner té un nom, o les sí, grades, o coses d'aquestes, doncs, evidentment, en el Paf dels Tiets, que encara existeix, hi ha un racó tot dedicat a The Rocket, on hi té copes, hi té fotografies, hi té samarretes, hi té tacos, tota la zona dels billars, doncs hi ha molta gent que fa peregrinatge, això és a Essex, que és d'on ell és originari, que és una zona d'Anglaterra. Com et deia, ell anava allà de petit, els seus pares no sé si dubtaven o no d'aquest nen, es passa moltes hores al billar, però atenció, perquè amb 10 anys, imagineu-vos un nen o una nena, segur que teniu nebots o fills o filles de 10 anys.
Gairebé no arribes a la taula, no, de billar, per
doncs,
poder...
Amb 10 anys va començar ja a jugar de forma professional. Imagina't si se li donava bé i apuntava maneres. Amb 15, The Rocket ja era un dels millors d'Anglaterra i als 16 ja s'hi guanyava la vida. És a dir, amb 16 anys ja guanyava prou diners com per dedicar-se només a jugar a billar i va ser capaç d'encadenar, atenció, una ratxa de 38 partides seguides guanyant, que és un rècord que a dia d'avui encara segueix vigent, i no era ni major d'edat, tenia 16 anys. T'ho imagina't encadenar en futbol, amb qualsevol pràctica esportiva, 38 victòries de forma consecutiva, és una bestiesa. Doncs ell ho va fer amb 16 anys, a partir d'aquí doncs ha tingut una carrera molt fructífera. Amb 17 anys, de fet, encara era menor d'edat, ja es va imposar el UK Championship, és a dir, va quedar campió de la Gran Bretanya, que no d'Anglaterra, de tota la Gran Bretanya, on es juga i molt, perquè allà hi plou molt, fa molt fred, hi ha molts pubs, i la gent bàsicament s'amaga sota cobert i juguen molt a això dels darts.
Entre
i
altres coses.
Sí, exacte, I entre pinta i pinta, correcte, doncs troben algun moment per llençar el dart,
jugar a billar i tot això, sí, sí.
Jugar a billar, el que sigui. Doncs mira, no li ha anat gens malament, perquè d'això ja en fa uns quants anys, com et deien, té 42, és del 75, Ronald Antonio O'Sullivan.
Encara continua,
Rocket,
no?
Sí, jo crec que ha fet prou mèrits com per guanyar-se un espai a la nostra lleixa dels herois.
Sí, senyor, doncs Ronald Antonio O'Sullivan de Rocket, el col·loquem ja aquí a la lleixa.
I em quedo amb moltes ganes d'això de l'Antonio i prometo, no sé si pel proper dia o d'aquí unes setmanes, t'ho miro i t'ho busco.
Tu dona-li dues voltes.
Clar, perquè hem de saber d'on surt això.
Has de buscar allò, la guia telefònica d'Essex, a veure algun O'Sullivan que pugui aclarir d'on ve l'Antonio.
Home, m'imagino que el pub dels tiets, a tota hora...
Com portes l'anglès, tu?
Bé,
sí.
Sí, cosa que si busco O'Sullivans a Essex, potser me'n surten 400.000.
Mig poble. Tu, sí, és veritat, busca el Paf, que serà molt,
serà
molt
més fàcil. Sí.
La setmana vinent, no. L'altra, tornem a ampliar aquesta lleixa dels herois. De moment, hem passat dels waterpolos, indurains i de més,
de al
BMX,
esquí, billar, tornarem al mar.
Sí o no?
Tornarem al mar per parlar d'un pioner i d'una persona també que excel·leix en la seva pràctica i potser no és prou coneguda, perquè a més, tornem a casa. Ara hem viatjat molt, ens hem anat a Essex amb aquest Ronald Antonio O'Sullivan de Rocket. Vindrem a casa la setmana que ve i tindrem un protagonista català.
Doncs d'aquí a 15 dies amb el Fran Lluís i la seva lleixa dels herois. Frank, que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I've missed a couple of key points. Oh, what a shot. The Ronnie O'Sullivan pulled up from the table, stung onto the black.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
Ja no té sentit seguir participant del dia a dia, quan a més ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol, i segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats?
Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més dijous a les 2 en un hotel suís especial. Esteve Calzada a fons. T'ho perdràs?
Hotel Suís.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre de 2:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Deixem marxar ja el Fran Lluís amb The Rocket, amb la seva Lleixa dels Herois, sense cap mena de dubte. Si busquem llegendes d'aquí, de casa, de Sabadell, en els últims anys hauríem d'afegir segur un nom propi, el d'Òscar Salguero, campió paralímpic de natació. Ara fa un any, any i escaig, ja som al 2018. A Rio 2016 va guanyar, es va penjar l'or als Jocs Paralímpics. Ara fa res, uns dies, a Mèxic va aconseguir també el campionat del món, de fet, dues medalles a Mèxic en aquest campionat del món, aquest mundial de natació adaptada, i avui hem fet un vol amb ell, amb el nadador dels Marinals, per veure com ha anat aquesta experiència per Mèxic, perquè ens explica una miqueta reptes de futur, al cap i a la fi, Òscar Salguero a fons, avui a l'Hotel Suís. Fent un cafetó amb l'Òscar Salguero, amb el campió mundial paralímpic de natació adaptada. Tallat, ets més de tallat que de cafè sol.
Hola, bon dia.
Estem aquí fent un cafè amb les medalles al costat i em fa especial il·lusió perquè havíem parlat ja en la prèvia de Mèxic. De fet, havíem parlat, Òscar, de tot el tema del terratrèmol, de com t'havia afectat això a la planificació, del anar 2 mesos després cap a Mèxic, etc etc. I ara tenir-te de tornada amb 2 metalls, m'imagino que un mentalment diu perfecte, objectiu complert, no?
Sí, la veritat és que era una incògnita com podia ser el campionat, com ho has dit, el tema del terratrèmol 2 mesos després, però vaig arribar, em vaig trobar molt bé, estava en molt bona forma, i va acabar el campionat i vaig acabar amb 2 medalles, molt content, i vaig poder aconseguir els meus objectius i molt content.
Les medalles aquí a tocar dels cafès, si te'l vols anar prenent tu mateix, que si no fred després no té cap sentit. Campió del món del 100 braça, categoria SB8, a més amb una gran marca, després la comentem, bronze als 200 estils i l'estrena que era el 100 esquena, que ja vas dir que no era el teu fort, però que per què no provar-ho, ni que sigui per treure't dels nervis, que era la primera prova, també un 5è lloc que déu-n'hi-do. Després de tot això, clar, deu tenir un baixón, que s'acostuma a dir, perquè clar, un any i 2 mesos preparant una cita, entrenant només en el dia D, a l'hora H, i un cop ja ha passat, em dius que aquesta setmana justament tornes als entrenaments, estàs en plena fase d'exàmens a la universitat, però al marge d'això, acadèmicament, evidentment, no pots descansar ni molt menys, però mentalment sí que un desconnecta, no? Ja ni que sigui unes setmanes de la piscina.
Sí, va ser una temporada molt llarga i ja es necessitava aquestes vacances i ja l'entrenador també ho tenia en compte, ens va deixar unes vacances llargues ja que va ser 13 mesos molt, molt durs, tant físicament com psicològicament, i ha vingut molt bé aquestes vacances. Avui mateix hem començat i ja amb moltes ganes, ja ens trobava una mica a faltar i amb nous objectius i nous reptes per aquest any.
Això com va el tema de les vacances? El primer dia no vols veure l'aigua ni de conya i després ja comences a trobar-la a faltar? Perquè, clar, jo m'imagino que després de tanta càrrega física, tantes sèries, etc, també deu venir de gust, no? De dir, mira, uns dies de no tenir l'olor a clor al nas.
Quan arribes a aquest nivell d'esportista d'elit, o sigui, sí que agafes les vacances i dius, no tocaré l'aigua, però saps que és mentida. O sigui, a la setmana ja estàs fent o al gimnàs o nedar una mica. Jo, parat, no és que hi he estat, sinó que he fet una mica, he anat a córrer al gimnàs, a nedar una mica. I és això, no pares.
I l'únic, perquè tot això... hem anat seguint l'Òscar Salguero, que de molt jove encara no havia entrat a la universitat, després va començar medicina, ara estàs en plena setmana d'exàmens a l'Autònoma. No et treus una, que tens una altra sobre, eh? O sigui, tornes de Mèxic amb tota la pressió que significa disputar un Mundial i d'equip i volta, exàmens d'una carrera que jo, amb els coneguts que tinc que estudien medicina, sempre dic que hauria de dir-se diferent la carrera de periodisme i la de medicina, com a mínim. La de periodisme és la que jo conec i veient el volum de feina que teniu vosaltres no té res a veure.
Sí, va ser acabar la natació, treu-te el pes de damunt i dius, vinga, vacances, però no, tenies que estudiar pels exàmens que he començat ara i de moment, bueno, he fet un examen i de moment estic molt content. He tingut sort que he tingut aquestes vacances i no he tingut que anar a entrenar. O sigui, he pogut dedicar tot el temps als estudis i espero que surtin bé.
L'experiència a Mèxic, què tal, per cert? Esportivament entenc que brutal, perquè dues medalles que tenim aquí gairebé podem fer el sorollet aquell que fa tanta ràbia quan estàs a casa i veus que algú té a tocar el metall. Com és això, però dues medalles, arribes allà amb una incògnita, perquè era una incògnita, saber com aniria aquell campionat després de tot el que va succeir. Recordem, es va ajornar el Mundial per culpa d'un terratrèmol que va devastar el país, fins i tot alguna delegació després no hi va anar a competir, però a nivell personal, de vivències, d'experiències, com va anar per allà per Mèxic?
A mi ha sigut una experiència molt bona, ja que per primera vegada he anat una prova que mai havia anat abans, com pot ser el 100 esquena, és un estil que mai m'ha donat bé i la veritat és que no em va sortir gens malament, vaig baixar 5 segons la meva marca. Aquí es pot veure que no és un estil que anedi molt i vaig quedar 5è, que no està gens malament, i també vaig agafar la medalla de bronze al 200 estils que tampoc ho tenia molt, molt clar. I ha sigut, per dir-ho una paraula, molt, molt, molt com brutal. O sigui, ha sigut tot molt diferent a altres campionats i la veritat és que m'ha agradat molt.
Li escapava el somriure per sota del nas a l'Òscar quan ha dit el tema del 100 esquena, perquè clar, no és la seva modalitat, diu que no acaba de sentir-se còmode i és 5è del món. Imagineu-vos si arriba a sentir-se còmode en aquesta distància el que pot fer el nedador dels marinals. Però bé, tot això arriba un any després de Rio, 2016, als Jocs Paralímpics, campió paralímpic, medalla d'or a la que sí que és la teva especialitat, el 100 braça. I abans de marxar, que vas passar també per aquí per l'Hotel Suís, avui ens trobem a la cafeteria, parlàvem l'altre dia i dèiem, clar, aquest cop serà diferent perquè jo vaig amb una pressió extra. Tothom sap, ja no jo, sinó la resta de competidors saben que jo sóc el campió paralímpic. Per tant, tindré aquí una motxilla, una càrrega, que fins ara no m'havia trobat. Això es va notar, aquesta pressió? Vas trobar que l'Òscar Salguero era un altre a l'hora d'afrontar una competició gran com era aquest Mundial de Mèxic respecte a un any abans als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro?
Sí, com has dit, guanyar la medalla a Rio et feia com que eres el millor del món i tota la família, tots els amics ja et tenien com el millor. O sigui, quan va arribar el campionat del món, quan et donaven ànims i tot, et deien vinga, has de fer l'or, ets el millor, però clar, has de fer-ho, com tu dius, al moment, a aquell moment i a aquella hora. I sí que és un pes extra que has de tenir i ho vaig assolir molt bé i vaig fer millor marca i rècord d'Espanya i la veritat és que no, va, sí que era una com una mica de pes, però ho vaig afrontar molt bé.
Recordo que a Rio també deies, he guanyat de l'or, que era el teu primer or paralímpic, però amb la marca no estic del tot content, em van trair una miqueta els nervis. Era, si no recordo malament, 1:11:11 i aquest cop 1:09:56. Ja deies que si baixaves de l'10, molt difícil hauria de ser que se t'escapés l'or. Però aquesta marca, no sé si te l'esperaves realment baixar, clar, al final són gairebé 50 centèsimes i els entrenaments sí que havies baixat, sí que estaves en 1:09, però clar, fer-ho en una competició com un Mundial No sé si tens sostre després, de dir, ara que ja he assolit aquesta marca, ara que ja he fet el rècord d'Espanya, que ho he fet a més el dia del Mundial, ara vull rebaixar una miqueta més.
Sí, bueno, com vas dir, a Rio no em va agradar la marca. Jo crec que necessitava un canvi, que és el que vaig fer. Vaig passar del club al CAR i aquest canvi em va anar molt bé, sobretot psicològicament, i jo crec que això m'ha ajudat per aconseguir aquest temps. Ja a l'abril del 2017 vaig fer un 9.6 i vaig fer un 9.5, vaig baixar una mica. També hem d'afegir l'altura, que era un factor en contra, i la veritat és que no em va sortir malament.
Tu competies a Mèxic, que són més de 2.000 metres d'alçada, i el tema de Sierra Nevada, diria que vas fer dues estades al final allà. Amb el tema de l'ajornament vam haver de canviar una miqueta la planificació, vas haver de passar dos cops per allà, per Granada, però va ser també clau, no? L'adaptar-te, el competir o entrenar primer a 2.000 metres, realment es nota tant això? Que, de fet, abans de prendre el cafè estàvem parlant i dèiem, de veritat tens aquella sensació d'ofegar-te el primer cop que arribes a 2.000 metres? I em deia, sí, es nota realment, i afortunadament ho vaig notar a l'entrenament i no després a Mèxic.
Sí, sobretot quan arribes els primers dies és com que et llences a l'aigua i penses, em moro, o sigui, m'ofego. És una sensació de que t'ofegues. I sí que es nota bastant. Jo vaig estar totes les vacances d'estiu allà a Sierra Nevada, com a una presó, perquè allà només entrenes, menges i dorms. I sí que va ser molt dur, però ha tingut el seu resultat, i la veritat és que no estic gens descontent.
I ara què? Perquè ara toca europeu de natació adaptada, del 13 al 18 d'agost a Dublín. Em deies que aquesta setmana tot just comences a entrenar, i un mentalment ja es marca el següent repte. És allò que diuen, per exemple, en segons quins esports hi ha gent que diu, no, és que quan acaba, l'endemà d'acabar uns Jocs Olímpics, un ja es marca 4 anys vista, o sigui, un ja comença a pensar en el nou cicle, en tot el que ha de fer. És realment així? Tu, per exemple, no, l'endemà m'imagino que no, tornant de Mèxic a l'avió no crec que estiguessis pensant en Dublín, però ara que ja has descansat uns dies, ara que estàs ja d'exàmens i començant un altre cop a tocar l'aigua, un ja comença a pensar a Irlanda, Dublín, europeu, és la que em falta, o...
Sí, la veritat és que ho vaig pensar només ja acabar el campionat del món. Ja quan acabes i assoleixes un objectiu, ja dius, ara què? Has de plantejar altres reptes, altres objectius, com pot ser el Dublín més a prop i Tòquio més lluny. I en aquest cas em vaig posar com a objectiu, ara al Dublín vull baixar d'un nou, i a Tòquio vull fer el rècord del món.
Déu-n'hi-do, o sigui, estàs pensant ja en 2020 fer rècord del món. Amb la sensació que t'estàs guanyant ja un nom, aquí a Sabadell, al club també, per exemple, l'altre dia abans d'anar cap a... No, abans de Nadal, el dinar de Nadal, vam coincidir que va fer el dinar institucional al club amb les seves principals figures, amb l'Ashvin, amb l'Ona Carbonell, amb la Marina García, amb la Mati Ortiz o el Pepe Motos de Waterpolo, i l'Òscar Salguero també hi era. Per tant, és un dels principals esportistes de l'entitat, és un dels principals nedadors de Sabadell. A nivell estatal, en natació adaptada, t'estàs guanyant també un renom, una categoria. On té aquella sensació de dir, no diré ser famós, però sí que començar a sonar ja el nom d'Òscar Salguero en segons quins àmbits?
Sí que anem guanyant poc a poc nom, cada vegada més, però jo crec que també el ser paralímpic també és una mica com... que no et donen a conèixer més tant com pot ser una persona olímpica, ja que tant per televisió o per xarxes socials la natació paralímpica no es dona tant a conèixer, però a poc a poc cada vegada s'està fent més, i espero que durant aquest temps cada cop ens coneixin més i puguem que ens coneixin igual que qualsevol altra persona que ha aconseguit el mateix.
Al final, això en parlàvem també durant els dies de Nadal amb Miquel Sagarra, sabadellenc, del Comitè Paralímpic Estatal i fins fa no gaire també internacional, durant 20 anys al Comitè Paralímpic Internacional, i ens deia precisament això, que al final gent com tu, com la Teresa Perales, com la Sarai Gascón, esteu aconseguint que mica en mica els mitjans de comunicació també se'n parli molt de natació adaptada, d'esports paralímpics i de tenir també aquest racó, segurament no tant com hauria de ser, veient els mèrits, com dius tu, però al final poder tenir també aquella retransmissió en els Jocs Paralímpics que es veu a tot arreu, aquells titulars en els diaris, els sortir cada cop a més llocs, que m'imagino que també és més que merescut. Finalment, a tot això, fas 20 anys, crec que al maig, d'aquí a uns mesos, i encara en tens 19, i ja ets medallista europeu, ets campió del món, ets campió paralímpic. Què més tens per endavant? Perquè clar, quan un es planta en 20 anys, tant de bo que sí, imagina't, Dublín, aconsegueixes la medalla d'or europea i dius, tinc 20 anys i ja he guanyat gairebé tot el que podia guanyar, or paralímpic, or europeu, or mundial. No sé si arribarà a un punt de dir, he de buscar nous reptes, noves motivacions, he d'intentar, no sé, algun podi en alguna altra especialitat, o si aquí la fam no s'acaba, per molt que tinguis ja aquestes medalles.
Sí, en el cas de Dublín aconseguir la medalla d'or, que ja tindria tots els títols de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món i paralímpic, jo crec que mai s'acaben els reptes, que sempre tens el repte de poder superar a ti mateix, saps? O sigui, tinc aquest temps, soc campió del món, però què faig? Doncs intento baixar aquest temps i sempre superar-te.
O sigui, més que canviar d'especialitat, el poder rebaixar marques, no? El poder fer rècords, al final la motivació de tot nedador sempre és això, no? La lluita constant contra el cronòmetre.
Sí.
Veurem a veure si aconseguim. Òscar Salguero, un autèntic plaer estar aquí un quart d'hora amb tu prenent un cafetó, sobretot amb aquestes medalles que... On les guardes, per cert? Perquè al final tens unes quantes ja.
Les guardo per la meva habitació i bueno, la medalla d'or se la vaig regalar a la meva nòvia, perquè també va ser una temporada molt llarga, que tant jo com ella ho vam passar molt malament tot l'estiu a Sierra Nevada, i jo crec que se la mereixia.
Ara toca una empanteta més, pensar ja en Dublín, i Dublín és agost, per tant, un cop acabi el dia 18, em sembla que acaba el campionat a Irlanda, doncs a partir d'aleshores unes vacances més que merescudes. Sort amb els exàmens, amb el que queda, que vagin molt bé els entrenaments, aquesta reentrée que diuen els francesos, que sempre es fa dura, encara que tu dius que ho has agafat amb ganes, i tant de bo que això, que puguis tornar, igual que hem fet aquesta entrevista després de Mèxic, de Dublín, amb més èxits, i que no et cansis d'anar rebaixant marques, aconseguint medalles i gaudint de tant en quant de vacances merescudes. Òscar, gràcies per tot.
Moltes gràcies, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Un cafè reposat amb calma, el que hem fet amb l'Òscar Salguero parlant una miqueta de tot. De la natació a l'atletisme, parlem de la Joventut Atlètica Sabadell, que estarà a finals de febrer al Campionat d'Espanya de cross curt per equips, que es farà a Gijón, a Astúries. De moment ho farà amb els dos equips absoluts, que aquest diumenge van guanyar-se aquest bitllet, aquesta possibilitat, amb la bona actuació feta al cross de Sant Sebastià, al Parc Catalunya. Els nois van acabar tercers i les noies quartes. Qui té tota la informació d'aquest cross de Sant Sebastià, la 57a edició ja del cross, és el Joan Blanc.
Èxit de participació, èxit en el canvi de format i gran paper dels equips absoluts de la Joventut Atlètica Sabadell a la 57a edició del cross de Sant Sebastià, celebrat al Parc Catalunya el passat diumenge. Una competició que va abolir la prova llarga, donant tota la importància a la distància curta. Un canvi molt positiu, ja que els millors atletes catalans no es van voler perdre la cita, i entre ells, els corredors de la Joventut Atlètica Sabadell, que van aconseguir l'objectiu de classificar-se per l'estatal de l'especialitat, que es farà a finals de febrer a Gijón. Josep Molins, president de la JAS, es mostra molt content per aquests resultats dels seus atletes.
Estem molt contents perquè la gent va respondre i poder entrar en un campionat de Catalunya de cross curt amb els millors equips de tot Catalunya i ple d'estrangers cada un, nosaltres amb els nostres d'aquí de la Pedrera i de la promoció, vam poder aconseguir aquest tercer lloc de nois i el quart lloc de noies, que estem més que contents per haver-se classificat per anar al Campionat d'Espanya a Gijón.
Un Josep Molins que ja ha confirmat que aquest canvi de format es mantindrà a la pròxima edició del Cross de Sant Sebastià. No hi haurà prova llarga i es continuarà apostant per la distància curta després de la bona resposta d'aquest any. L'activitat esportiva no s'atura a la Joventut Atlètica Sabadell. Els seus corredors buscaran la millor classificació possible al Campionat d'Espanya de relleus per equips que es farà diumenge a Sant Hiponce, a Sevilla. Josep Molins admet que és una competició diferent, amb unes particularitats pròpies, però es mostra optimista, i és que el president de la JASC creu que poden acabar entre els 5 primers a aquest estatal.
Jo em veig amb el nostre equip, amb Venus, amb els 5 o 6 primers d'Espanya, perquè tenim un equip, són sempre aquest 4 per 2.000, són 2.000 metres que fan dos nois i dos noies. I costa bastant tenir gent bona amb nois i noies i aquest nivell, i per tant estem segurs que quedaran molt bé. A més, s'ho han guanyat, i a més, tenim d'anar-hi, tu. No podem dir que no podem anar-hi. Econòmicament anem justos, però farem els esforços perquè els atletes puguin anar allà amb totes les condicions, bones condicions possibles.
La cita serà aquest diumenge a Sant Hiponce, a Sevilla. Paral·lelament a aquesta competició, la població de Caldes de Malavella acull el Campionat de Catalunya de cross curt per la resta de categories. Josep Molins confia que 3 o 4 equips més de la JAS assoleixin el bitllet per l'estatal de Gijón i assolir l'objectiu marcat per l'entitat sabadellenca.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Informacions de format més breu. Els equips sabadellencs de la Copa Catalunya de Bàsquet han arrencat el 2018 amb mal peu. El Bàsquet Pia va perdre, per exemple, 58-67 contra el Granollers en un curiós duel entre Òscar Cervantes, el tècnic escolapi, i el seu fill Pol, jugador rival. El tècnic creu que no van poder amb la intensitat física dels granollerins, sobretot a la segona part.
En el tercer quart no vam jugar bé, ens va costar molt atacar. I llavors ens va passar factura, no vam ser capaços. Sí que és veritat que en un moment amb un 58-61 que estàvem ahir, però és allò que arribes ja cremant molts cartutxos, molta gasolina, i després van ser ells que ens va fer el parcial final. Vull dir que el tercer quart va ser una mica determinant a l'hora de decidir el resultat del partit.
Els de Can Colapis queden ara amb 4 victòries i 8 derrotes, just el mateix balanç que un Natació Sabadell que va perdre la pista del Marista es Badalona per culpa d'un gran percentatge d'encert de 3 en l'últim quart. Tot i la derrota, Miguel Ángel Gómez, l'entrenador del club, creu que van estar bé i espera ara mantenir la línia dissabte en un duel directe contra el Lliçà.
Nos tiene que servir, como tú bien dices, pues para tener la confianza suficiente como para ver que después de un periodo de vacaciones y de ausente de las dudas que te genera esto, pues hemos hecho un buen partido y lo hemos competido bien, y que ahora pues hay que preparar bien esta semana porque sí que es un partido muy muy importante el del sábado.
A l'altre grup de Copa, el Sant Nicolau no va tenir opcions davant del Sant Cugat. Derrota dels Granes contra un rival que la segona part els va passar per sobre, com admet Oriol Domínguez. El tècnic ja pensa en com recuperar-se del contundent 52-81.
Bueno, tornar a buscar, a part dels aspectes mentals, tornar a buscar doncs les coses que sabem que som capaços de fer bé. Treballar doncs els aspectes on veiem que tenim certs punts de debilitat i intentar créixer i millorar doncs des d'aquests dos punts, i revertir la situació.
L'Alpicat serà el rival diumenge dels col·legials. La d'aquesta setmana serà l'última jornada de la primera volta de la Copa Catalunya. I sorprenent derrota del Global Bàsquet contra la Demi Tenerife per 57-55 a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. És la primera victòria dels canaris aquesta temporada i ha arribat davant d'un conjunt sabadellenc que va estar desencertat i va haver d'anar a remolc, com ha dit el tècnic Òscar Trigo.
Sensacions contradictòries, perquè vam acabar amb el partit apretat i amb una última acció que ens podia portar a fins i tot a empatar, però durant tot el partit la sensació és que vam anar darrere d'ells, que tot allò que vam plantejar ells van trobar solucions.
Trigo, això sí, diu que no pot retreure res de l'actitud dels seus jugadors. Aquesta setmana el Global s'enfrontarà al Zuzenac Basc, amb qui ja es van veure les cares la temporada passada a fases, el partit dissabte a 1:15 al Pavelló del Nord. La selecció espanyola de waterpolo, tot això, amb els internacionals de l'Estalpul Natació Sabadell, Pepe Motos i Sergi Cabanes, s'enfronten avui a Hongria a partir de les 8 en la segona jornada de la Lliga Mundial. I finalment el Mercantil ha guanyat i s'ha consolidat en ascens amb els gols d'Antonio Arenas i de Roberto Picón. El 2-1 contra el Cerdanyola deixa l'equip blaugrana segon, a 3 punts del Javac B, que no pot pujar, i amb 4 de marge respecte a l'Andorra. Dani Fernández, l'entrenador, remarca la tasca defensiva.
Un partit amb poques ocasions pels dos costats, no? però nosaltres vam estar més afinats i darrere vam tornar a mostrar que som un equip molt, molt difícil de batre, no? I de generar ocasions, i això ens va donar una victòria que ens permet acabar la primera volta amb molt bones sensacions.
També a preferent, Sabadell B3, Gimnàstic Manresa B3, i mentre que fa els altres dos grups, Sabadell C5, Parets 2, i victòria del Can Rull, Rómulo Tronchoni, 1-0 contra el Llefià per reenganxar-se a la lluita per la salvació i abandonar així el fanalet vermell. Amb aquest apunt de futbol arribem gairebé a les 3, moment de posar-li el punt i final a l'Hotel Suís d'avui, del dia 16 de gener del 2018. Demà més, com sempre, amb el Toni González fent bona feina al control de so. Demà, per exemple, sentint Aleix Coc, que és qui compareixerà en roda de premsa o buscant ex del Sabadell i de l'Hèrcules, a uns dies de l'enfrontament entre tots dos. Que vagi molt bé. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.